Via Lliure Podcast.
Podcast.
Algú d'aquí s'ha trobat un senglar de carretera?
Jo me'ls he trobat al barri. Jo he vist
la part... hombre.
Jo he vist la part de Sarrià de Barcelona.
Esmorzs amb ells.
No, però si vas a passejar a la nit, sí que te'ls trobes.
Però i el dia, no?
Val.
Pels barris de dalt...
Jo tinc amics que viuen allà també, sí. I han tingut problemes.
Però hi ha moments que hi ha més trànsit, sí, i aleshores clar. No baixen, però a la nit sí que baixen de forma molt... Sí.
Però si han baixat al Rap de Catalunya.
A les carreteres del Montseny, o la que connecta, per exemple... Sant Celoni, amb Vallgordina, Arenys de Mar, és molt freqüent que hi hagi senglars.
Ahir li van posar dades a través d'un informe al qual vam tenir accés en aquest programa dels Mossos d'Esquadra, que és l'informe més exhaustiu, que deia que l'any passat van ser 5.500 accidents. 5.500 accidents a Catalunya amb senglars i amb cabirols, que són un 29% dels accidents totals que hi ha a Catalunya. És a dir, gairebé 3 de cada 10 són derivats d'això. I això és un creixement, no diré exponencial, perquè matemàticament crec que no ho és, però l'any passat va ser d'un 25%, és a dir, d'un any per l'altre, i en 4 anys del 100%. Per tant, un creixement enorme d'aquest tipus d'accidents. No? Ahir vam arribar a la conclusió, efectivament, que això és un problema, ens ho deien els Mossos d'Esquadra, que deien que hi ha zones del país que a partir de determinada hora dediquem pràcticament el 100% dels nostres recursos a gestionar aquestes situacions. És veritat que no són accidents mortals, però en general, pot haver-n'hi un en un any, però no és el més habitual, ni accidents molt greus, però són accidents. I això ja ens complica la situació. I a més són evitables, diguem-ne, si es pogués controlar d'alguna manera la quantitat de superpoblació de senglars. I com que el creixement és d'aquest nivell, tot fa pensar que si no s'hi fa una actuació molt important, això anirà a més. Aquesta hora del matí, una dels noms que van sortir aparentment al llarg de tota la tertúlia d'ahir era això se soluciona caçant els animals. No? Deixeu-me saludar aquesta hora del matí el president de la Federació de Caça de les Comarques de Girona, el Josep Blanquera. Senyor Blanquera, molt bon dia.
Molt bon dia, Xavier.
Quantes... Bon dia. Ahir ens deien els caçadors arriben fins on arriben. No sé si aquesta és la circumstància des del seu punt de vista o podrien caçar més del que cacen ara mateix.
Home, jo crec que fem més del que no podem, perquè estem fent cacera quasi bé tot l'any. Mm. Hi ha zones que les societats estan caçant interrompudament per queixes de mals als conreus. És clar, això ja jo entenc que és un problema de país. Que parlava de solucions. Escolta, les solucions és caçar-los. Ja entenc que sí, perquè és l'únic depredador que hi ha és un caçador amb una arma. Mm.
Però si no arriben ni vostès mateixos, què ha de passar per millorar això?
Bueno, millorar... No crec que això es pugui solucionar en 2 dies. Perquè aquí tenim ara gran quantitat de porcs. Amb les grans sequeres que hi ha hagut aquests últims temps...
Sí.
O els porcs s'han desplaçat. No estan a la muntanya, molts. Uh-huh. No hi ha menjar. On han anat? Han anat als puestos que hi ha conreus i aigua. Això és una cosa evident. Una altra cosa. És que, esclar, també, si anem a mirar d'aquests últims anys, els conreus han canviat a Catalunya. Bueno, almenys la part de Girona. És clar, el conreu que es fa pues és per... alimentar encara per dial els porcs i per poder criar més. Això és una cosa patinable. Mm.
Cobren vostès per matar senglars?
Nosaltres, per dir alguna cosa, no cobrem. El que passa que fa un parell d'anys, ara, tenim un tant per porc. Si el tenim que entregar-ho amb una empresa de recollida, amb una guia de traçabilitat, i, esclar, al cap de la temporada, aquest porc tens que fer tota una sèrie de coses per demanar una subvenció que hi ha, que fins ara s'ha donat en aquests últims anys.
Mm. Hi ha una subvenció, per tant, eh? Per caçar senglars.
Sí, per cada porc. Mm-hmm. Per cada senglar.
Per cada porc. Sí. De quan estem parlant, per saber-ho?
Estem parlant entre... Si es porten al mateix centre, són uns 25 euros. I si, no, si te'ls venen a recollir, són alguna menys. Ara no sé si són 18 euros o 20. Però recordeu bé que també ens donen aquests diners, però l'empresa que recull també cobra aquests diners de la Generalitat. Mm-hmm. Cobra també un tant per recollir-los.
Per tant, en tot cas, no hi ha, el que diguem, no hi ha una mena de contracte. És a dir, els caçadors, si volen caçar, cacen, i si no volen caçar, no cacen.
Bueno, no, aquest contracte, sí, que pot ser que hi hagi societats que sí, però, bueno, normalment, quasi bé un tant per cent de totes les societats, que si hi ha un dany a l'agricultura, es fan batudes.
El que vull dir...
espera...
Però vull dir, el que vull dir amb això és que és una qüestió particular. És a dir, si de cop els caçadors diguessin no em surt a compte anar a caçar, o ara no puc anar a caçar, ara no em va bé... de cop tindríem un problema major perquè no és un servei, per entendre'ns, no és un servei públic que fa el govern per intentar reduir la població de senglars, no?
Esclar, no. Nosaltres estem fent una feina, es pot dir, de franc. No costa, es pot dir, públic, diner públic, ara pot costar un diner que hi ha, però vull dir, a nosaltres, si anéssim a mirar tal com diu, sí, entre donar menjar als gossos, seguros, enganxades, cartutxeria, bueno, tota una sèrie de coses, el caçador, les societats, els hi costa un piló de diners. I fins ara, aquí tothom, com que és un esport, a la caça, pues, estem nosaltres com, no obligats, però a fer aquesta feina. No obligats, eh? Però, bueno, hi ha una llei de vedes, que és la que hem de seguir. Des del... de vedes, que és el que hem de seguir.
Aquesta llei, des del seu punt de vista, aquesta llei de vedes, de vedats...
l'ordre.
És correcte? Hi ha una situació que podria ser millor en relació a la Generalitat per facilitar que es puguin produir aquestes batudes?
Home, no sé jo quines idees hi ha, però vaja, nosaltres, per què no fessin... Jo poso un exemple que això fa ja des de la territorial de Girona. Van enviar una proposta a la Generalitat de donar menjar o tirar menjar allunyat als camps de correu i allunyat de la població. Uh-huh. Però tot això no és possible perquè no es pot fer. Això seria una eina per treure els porcs dels camps i de les vores de les carreteres.
Què heu de... Digui.
Sí. No, que les carreteres... quines solucions? Les carreteres, quan s'aplanta blat de moro o el que es planta arran de cunetes. Si es deixés una mica separada la carretera, també s'evitarien accidents. Mm-hmm. No hi ha passos de fauna. També tindrien d'haver-hi passos de fauna en moltes carreteres. Que l'animal, el porc, no passaria per la cartera, podria passar per un pas. Però, bueno, esclar, això ja és demanar molt, però vull dir que no es pot fer això en dos dies, tampoc, que ja n'hi ha de passos de fauna, però no són molts de puestos que normalment on hi ha accidents, normalment sempre són quasi bé punts bastant sempre concrets.
Des de Acció Climàtica, el govern de la Generalitat, preveuen que el mes de febrer es declari l'emergència cinegètica al nord de les comarques de Girona. Això us implica en alguna cosa? És a dir, hi ha, en aquell punt en què hi ha aquesta emergència, hi ha més facilitat o hi ha reforços d'algun tipus? O no canvia res?
No canvia. El que passa que el que es farà serà, diguéssim, no sé, mirar els porcs que cada societat o postos que hi hagi emergència, mm-hmm, els porcs que s'han caçat, uh-huh, i veurem, irem, sabrem més o menys on anem. Uh-huh. Perquè, clar, tampoc ara aquests moments es diuen, bueno, hi ha tants ports per quilòmetre quadrat, però, esclar, això, doncs, clar, no, les dades, nosaltres, aquest any hem posat en marxa una app, que abans es feia això, cada batuda es feia un llibret i cada dia, ara ho tenim amb una app, que hem posat en funcionament aquest any, uh-huh, i es pot saber els ports que cada setmana estàs caçant. Uh-huh. I això ens irà molt bé per tenir dades exactes dels ports que s'han caçat i els que no s'han caçat, perquè normalment es posa els que es cacen i els que no. Uh-huh.
Pregunto, ja per acabar, estem parlant amb Josep Blanquera, que és el president de la Federació de Caça de les Comarques de Girona. Caldrien més caçadors, des del seu punt de vista, per arribar al que s'ha d'intentar?
No, bueno, com estan vist els caçadors, com anem anant, cada vegada són menys. És clar, la gent és més gran i molts pel problema de si s'han de renovar permís d'arma, que si certificat metge, molta gent s'ho deixa. Caçadors joves en poden entrar, però no entren els que tenen que entrar. Mm-hmm. Però vull dir que això, és clar, jo entenc que dintre no sé quants anys, no puc dir 10 ni 12, doncs serem molts menys. I si hi ha algun problema d'aquest, doncs que es tindrà que fer alguna més. Podria ser. Mm-hmm. Ara, encabat, no sé què passarà. Tindrà que ser diner públic o el que sigui. Ho faran la feina gent que cobraran. O alguna cosa tindrà per l'estiu.
Pràcticament un quart d'onze del matí li agraeixo al senyor Josep Blanquera, que és president de la Federació de Caça de les Comarques de Girona, per apuntar-nos en cap on creu que ha d'anar la direcció de la solució d'aquest problema. Moltíssimes gràcies, senyor Blanquera.
Moltes gràcies a vostè. Bon dia.
Ara de seguida parlarem amb la Generalitat de Catalunya per veure què és el que està fent el govern per mirar de solucionar aquesta qüestió. Però abans només un apunt d'última hora que ens arriba des dels Estats Units. Hi ha hagut un tiroteig a Califòrnia, al Parc Monterrey, amb diverses víctimes mortals. Segons la premsa nord-americana estem parlant de 10 víctimes, una desena més ferides. De fet, encara es desconeix l'estat dels ferits. Ha passat a l'entorn dels 10 de nit, de la nit hora d'allà, prop d'on es feien els actes de celebració de l'any nou xinès. Estem parlant de desenes de milers de participants i un tirador hi ha aparegut i ha començat a disparar i ha deixat com a mínim 10 víctimes mortals a Califòrnia, al Parc Monterrey. Aquesta hora del matí, que pràcticament és un quart d'onze, deixeu-me saludar, ara sí, des del govern de Catalunya, la directora general d'Ecosistemes Forestals del govern, Anna Sanitjes. Senyora Sanitjes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La caça és la solució pel problema en què ens enfrontem amb senglars i en aquest cas també cabirols?
Bé, la caça és avui l'eina més efectiva que tenim per fer front a la superpoblació de senglars i de cabirols i de conills que tenim a nivell de país. Però no és l'única. Nosaltres, des del Departament d'Acció Climàtica, treballem en diferents àmbits per mirar de donar solució a aquesta problemàtica.
Quin tipus de mesures?
Doncs bé, nosaltres l'any passat vam donar el tret de sortida amb un pla de xoc, un pla de control de danys, que d'una banda preveu una actualització normativa per poder tenir una llei de caça a Catalunya que doni el marc normatiu i l'agilitat per tramitar tota aquesta problemàtica. També treballem de manera coordinada amb els caçadors per el que apuntava el senyor Blanquera, doncs augmentar el nombre de captures i controlar les poblacions, però no només amb els caçadors, sinó també utilitzant trampes, utilitzant xarxes i tots aquells mètodes, no, complementaris que ens poden ajudar a reduir el nombre de senglars que avui està molt elevat. I també, sobretot, treballem amb el conjunt de pagesos del país per protegir els conreus, no, amb el marc de la declaració d'emergència cinegètica, però també tot un seguit de mesures de tanques o de protecció d'aquests cultius.
Sobre aquest punt, just aquest matí explicava a l'informatiu que el coordinador d'Unió de Pagesos a Girona, Narcís Poc, ens deia la protecció dels conreus està bé, però és impossible. És a dir, no es pot protegir tots els camps, totes les hectàrees, és impossible parar-ho tot. Per tant, no sé si aquesta és la solució o és parcialment la solució. Des del seu punt de vista, és controlar els que hi ha ara, eliminar-los, fer que baixi la població de senglars? Cap on va el camí de la solució?
La solució va en dues grans línies. Una és reduir el nombre de senglars o d'espècies cinegètiques que estigui en fase de superpoblació i assolir l'equilibri. Per nosaltres és important aquest concepte, és assolir aquest equilibri amb tot l'ecosistema. I la segona línia...
Perdó, aturo aquí, ara m'explica la segona línia. Però aquesta primera, sí. Per reduir la població de senglars, l'única sí. opció són caçadors, caçar-los? O sí. hi ha alguna altra opció?
No, és a dir, a data d'avui és cert que és la més efectiva, sí. però treballem amb una bateria d'accions. És a dir, ara recentment ha sortit als mitjans, no?, l'eficàcia d'un tipus de trampa xarxa, doncs el fet de capturar aquests animals amb aquestes xarxes o amb trampes seria una línia de treball, També hi ha línies de treball amb tota la part de mètodes anticonceptius, que això de moment està en fase de recerca, i justament en el marc del Pla de Xoc doncs, estem buscant totes aquelles línies complementàries a la caça. No? També hi hauria la figura del caçador expert, que aquesta sí que seria a la línia de la caça, que seria la figura d'un caçador col·laborador que ens ajudés a executar aquests treballs.
Contractar-lo per la Generalitat, per tant. És a dir, que fos una figura del govern, pública.
Sí, no, més que una professionalització, una col·laboració és el que busquem. És a dir, entenem que els caçadors fan una gran tasca, però com apuntava el senyor Blanquera, doncs sovint es demana de manera voluntària i de manera no dirigida, no? Doncs el que ens agradaria és trobar un perfil de caçadors en el que poguéssim col·laborar, que es pogués formar en efectivitat i en seguretat, i poguéssim treballar-hi en aquelles zones on detectem més danys.
I ahir que estàvem parlant d'aquesta qüestió arran de l'informe de Mossos d'Esquadra sobre la sinistralitat que provoquen aquests animals, ens deia el sotscap de la divisió de trànsit, deia en algun moment es va apuntar, i aquesta opció no va acabar reixint, la possibilitat, ara en la línia del que deia, de que hi hagués un cos o una part dels agents rurals que es dediquessin a aquesta funció, és a dir, a eliminar animals. Això és una possibilitat? Vostè creu que seria possible, ara quan dèiem de la professionalització, més enllà de tenir una, diguem-ne, una proximitat més gran amb el col·lectiu de caçadors, que hi hagués gent pagada pel govern que es dediqués exclusivament a això com a part de la seva feina de 8 hores al dia?
Bé, nosaltres col·laborem de manera estreta amb els agents rurals, el que nosaltres creiem que hauríem d'aconseguir un model mix, és a dir, una col·laboració estreta amb els caçadors, que al final són els titulars dels cotos de caça i d'aquests espais cinegètics, i amb col·laboració, doncs sí, amb aquest suport del cos d'agents rurals i inclús amb equips de camp que tenim des del departament per desplegar mesures complementàries a la caça.
Em parlava dels anticonceptius. Em consta que fa anys es va provar una mena de vacuna esterilitzant, que suposo que es devia disparar a distància, m'imagino, i que no sé si es va deixar d'aplicar, si no va funcionar. Aquesta seria la manera, perquè esterilitzar senglars, quan estem parlant de desenes i de milers, m'imagino que si no es fa a distància amb molta quantitat, tampoc no sé si serveix de gaire.
Clar. Bé, la veritat és que és un tema que hi ha sobre la taula, però a data d'avui l'única manera de vacunar aquests individus és capturar-los i després alliberar-los amb el cost que això implica, no? I insisteixo, l'efectivitat de la vacuna en espais oberts no està provada, ens consta que s'hi està treballant, però a data d'avui doncs, la comunitat científica ens apunta que a banda de seguir treballant en aquesta línia i en aquesta recerca, és clau treballar en l'alimentació dels senglars, és a dir, evitar que arribin a l'alimentació, perquè és evident que un senglar ben alimentat tindrà una capacitat reproductiva molt més alta que un senglar que no.
Clar, però això per on passa? Perquè, com ens deien els pagesos, protegir els cultius és fins a un límit. No es pot protegir tots els cultius de Catalunya.
No, aquí coincidim que no podem tancar tots els cultius de Catalunya, però segur i sí que hi ha mesures eficaces un cop has identificat els punts crítics. És a dir, si parlem de senglars, per exemple, a la zona de Girona, doncs sabem quines són aquelles zones crítiques. Aquí sí que podem intervenir amb mesures de protecció, amb tancaments, però també podem combinar aquests tancaments amb mesures cinegètiques, no? Que es facin un seguit de captures en aquelles zones més crítiques i baixar així la població i evitar que arribin al menjar, no? Destacar, el senyor Blanquera apuntava la proposta d'alimentar els senglars en unes zones perquè no vagin a les altres. Això la comunitat científica ens diu que no es pot fer, perquè en realitat el que estaríem fent és augmentar la població de senglar a nivell global, i el que seria una resposta a curt termini, a llarg termini seria pitjor.
Perdoni, senyora Sanitges, quan m'ha explicat aquestes trampes que es van fer públiques també aquesta setmana, no? Les pic-pic traps, sí. M'ha donat la impressió, i no sé si ho ha dit així textualment, i així li demano que m'ho especifiqui, de capturar aquests animals i traslladar-los, ha dit? O és eliminar-los?
No, és eliminar-los, capturar-los. Perquè amb la intenció, però, el que estem treballant nosaltres ara amb aquestes trampes, nosaltres hem adquirit 6 trampes i estem formant un equip de camp per utilitzar-les al llarg del territori, no? En aquelles zones més crítiques, potser també lligades a l'emergència cinegètica, perquè siguin una eina realment efectiva. I el que plantegem és que els animals que es capturin en aquestes trampes es puguin introduir a la cadena alimentària.
Mm-hmm. 10 i 23 minuts. L'Arturo té una pregunta molt breu, sisplau.
Sí, jo li volia preguntar... Bon dia, senyora Sanitxas.
Bon dia.
Jo li volia preguntar per una de les qüestions que ha sortit i que aquesta, precisament aquest any vam llegir un estudi de la Universitat de Còrdoba on havien buscat el que menjaven els porcs senglars en 7 cotos, entenc, de la zona d'Andalusia, i havien trobat que en 5 aquestes poblacions de porcs senglars estaven sobrealimentats. No sé si a Catalunya passa el mateix. És a dir, han trobat o tenen constància de que se sobrealimenti, evidentment fora, diguem-ne, de les vies legals i una mica per darrere, que se sobrealimenti aquestes poblacions de porcs senglars?
Sobrealimenti, et refereixes a que siguin els propis caçadors o algun col·lectiu que
se'ls doni
de menjar,
sí,
no? A Catalunya està prohibida aquesta pràctica,
sí.
I en principi no ens consta que es realitzi. El que passa és que
està prohibida, prohibida ja ho sabem, diguem-ne, però si els consta que aquesta prohibició s'està saltant per part d'algú.
No, no ens consta.
D'acord.
Sí que fa uns anys s'havia identificat casos concrets i puntuals i s'havien fet les mesures, però no es tracta ni molt menys d'una pràctica generalitzada a Catalunya. La resposta o el fet de que els animals estiguin ben alimentats és perquè arriben als conreus i és aquí el punt d'inflexió que hem d'aconseguir, que no facin els danys als conreus i no sobrealimentin.
6 minuts i 2:15 del matí. Li agraeixo a la senyora Anna Sanitxas, és la directora general d'Ecosistemes Forestals de la Generalitat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
No sé si voleu fer algun comentari. El problema és important. O sigui, el problema és important
és
perquè,
sí, sí.
Perquè ja hem vist que si la primera fórmula per rebaixar la població de senglars són els caçadors, i els caçadors diuen que no arriben a més... Doncs...
És que, a més, no oblidem que la pandèmia també ha funcionat a l'hora de multiplicar exponencialment les espècies endèmiques, perquè durant un any i pico es van trobar creixent en espais on fins aleshores no havien arribat i que han ocupat aquells territoris i a més, han crescut més del previst durant 2 anys. I si, a més, això, no hi ha menys caçadors, perquè, a més, la caça està malament vista... ja no és una activitat que es veu com un esport, sinó que, en general, el tema de la premsa, s'haurà d'assumir l'administració el control d'aquestes espècies endèmiques.
La sortida raonable és fer batudes professionals, és a dir, quadrilles que vagin...
Però això a Barcelona...
Que així ja no són caçadors voluntaris.
Però això passa, però són voluntaris.
Això a Barcelona ja passa. O sigui,
però són voluntaris.
Durant els últims anys, l'Ajuntament ha estat cridant els caçadors a fer batudes voluntàries.
Mentre hi hagi molta alimentació, jo crec que ja podem sortir tots amb escopetes, que no podrem...
Jo no penso sortir ni amb escopetes.
No, vull dir, ho dic perquè és veritat, el tema dels caçadors, evidentment, no tenen un altre depredador, no? O sigui, sí que en tenen, el llop, però sí. Hem decidit que el llop no es pot tenir per les muntanyes i, per tant, d'acord. Però...
Home, si a més de trobar-te amb els senglars, et trobes amb els llops, bueno, no, no.
Sí.
Què vols que et digui? És com a solució, no ho acabo de veure.
No, però és cert això, és a dir, sí que tenen un depredador natural, que és el llop, però hem decidit que el llop ens fa molta por i que com que hem d'estar nosaltres a la muntanya...
I tenim un problema, que els porcs senglars s'adapten a l'entorn urbà.
Sí.
I això ens està comportant més problemes perquè afavoreix el seu creixement.
Sí, 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 i perquè arriben, crec que ho ha explicat molt bé la directora, que arriben a conreus i arriben també a
menjar gratis
a menjar
i fàcil.
Gratis i fàcil. Però dit això, és el control, és sobretot el control de l'alimentació. I jo la pregunta que feia és perquè conec una mica el tema i se sobrealimenten.
Mm. Hi ha més bosc també, eh?
Sara.
No, que diré una cosa molt òbvia, perquè hi ha dues dimensions. Aquí és com es controla, per una banda, la població de porc senglar, però l'altra, com es redueixen els accidents. I una indicació molt òbvia és reducció de velocitat en els llocs que són susceptibles de que hi hagi més porc senglars. Jo ho dic perquè, el que deia, tota la zona de Montnegre i Montseny, que és la que jo conec més, a partir de certa hora, tots els que som d'aquella zona ja sabem que hem de circular a poc, perquè és l'hora més propícia perquè se't puguin creuar per la carretera. I després, em sembla que no fa pas gaires anys, un parell d'anys o així, es van provar en determinades carreteres una mena de sensors de llum, que el que feia era, davant la presència dels animals, es disparaven aquests sensors de llum per avisar els cotxes.
Això és el que ens explicava ahir el Servei Català de Trànsit, que deia que aquest any posaran aquest sistema amb... No sé si dir-ho amb proves, però sí, començaran a implantar-ho per les comarques de Girona, en posaran dos o tres, que són uns panells que s'il·luminen quan el sensor detecta que hi ha un animal pròxim. I que llavors et diuen, compte que hi ha un animal. Per tant, com a conductor saps que en aquell moment que està il·luminat i ho veus, clar, és que estan allà, no? O que hi són, clar, o que han passat, o que estan a punt de passar, no?
Ho dic perquè hi ha les dues dimensions, és a dir, en controlar la població encara es trigarà temps, si no anys. I per tant, de moment, com de forma urgent es redueixen els accidents, no? Fixant-nos en aquestes dues coses, en eines com els sensors i avisos per reduir la velocitat en els trams que són susceptibles, sobretot, et dic, a partir de les 6 de la tarda, que és quan creix el risc que aquests animals surten.
Un últim apunt que em va enviar el Juanlo de Paolis, el periodista i que va estar 14 anys a Salvados, diu que en ciutats com Roma existeix el mateix, que és italià, en ciutats com Roma existeix el mateix problema, i diu que el govern Meloni ha apostat per la caça fins i tot en zones urbanes.
Sí.
Urbanes.
Sí, aquest any, clar, bueno, clar, Meloni, fa molt poc.
Ens podríem trobar en aquesta situació, que llavors els fan el control i llavors ja pot ser part de l'alimentació, vull dir que llavors es cuina. El que dèiem ahir, que segurament el civet és la millor solució pels senglars.